Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
D'aquesta secta que els feia creure que si deixaven de menjar fins a la mort arribarien a trobar-se amb Jesús. Un cop mortes, el líder les enterrava al seu ranxo. El mateix pastor va advertir, quan el van detenir, que la xifra de persones mortes podria enfilar-se fins al miler. De moment, ja en portem 103. A Portugal, 4 persones han mort després d'un tiroteig a Setúbal, a 50 quilòmetres de Lisboa. Segons la policia, l'origen de tot plegat va ser una discussió en què un dels implicats va acabar disparant la resta amb una escopeta. L'home va matar 3 persones i després es va engegar un tret. Segons l'agència Europa Press, les 4 víctimes compartien un negoci de cria de coloms i una desavinença empresarial hauria motivat l'agressió. La policia, però, no ho confirma i ho continua investigant. I a Egipte, les autoritats han enviat a presó una youtuber per promoure la immoralitat. Es tracta de Nabawi Anoush, una noia que té un canal a YouTube en què penja vídeos fent activitats quotidianes, com per exemple passejar pel seu poble, netejar la casa o fer la compra. Doncs bé, pel fet de sortir els vídeos amb algunes parts del seu cos destapades, com els braços i les cames, un tribunal del Caire l'ha condemnat a 3 anys de presó, una multa econòmica i 3 anys més de llibertat vigilada. Amb aquesta youtuber ja són una desena les influencers empresonades a Egipte per aquest tipus de delicte. A la resta dels esports, amb Repsol, més enllà del futbol, el Barça de bàsquet continua liderant l'ACB juntament amb el Baskonia després de guanyar ahir a la pista del Betis de 8 punts. En canvi, el Joventut va perdre de 9 a la pista de l'Unicaja i manté la 6a posició, i el Girona, sense Marc Gasol, va perdre de 5 a Gran Canària i es queda amb 2 partits del descens. El Manresa està només a 1. Per cert, després de la sanció de 5 partits del tot insuficient que l'Euroliga li ha imposat al jugador del Madrid, Yabusel, per fer una clau de judo directament dijous passat a un jugador del Partizan, el Wizzing Center va rebre el jugador amb una ovació atronadora, igual de vergonyant que la sanció, insistim, clarament insuficient. En motor, el vigent campió de MotoGP, Pecco Bagnaia, va guanyar el Gran Premi d'Espanya en un cap de setmana en què el protagonista va ser Dani Pedrosa, que després de 4 anys i mig va tornar a pujar a la moto. Enviat especial de RAC1 a Jerez, Quim Salvador.
Amb 37 anys i retirat des del 2018, Pedrosa, pilot de proves de KTM, ha tingut una actuació més que digna. Primer al primer entrenament del divendres, tercer al final del primer dia, sisè a la qualificació i a l'esprint dissabte i setè a la cursa d'ahir diumenge. I el millor de tot, l'homenatge de l'afició que va omplir Jerez. Dani Pedrosa, RAC1.
Home, la rebuda que he tingut del públic ha sigut indescriptible. Jo no ho havia vist mai d'aquesta manera, tot el circuit, però d'una manera, ja des del divendres, dissabte, diumenge, avui, quan hem fet la volta amb el bus, ha sigut brutal. M'he emocionat molt, ha llegut un punt que he estat a punt de plorar.
L'italià de Ducati, Pecco Bagnaia, recupera el liderat del Mundial amb la victòria d'ahir per davant de Brad Binder i Jack Miller, companys de Pedrosa a KTM. Aleix Espargaró, cinquè arrencant des de la pole, va ser el millor dels catalans a Jerez.
I a la Fórmula 1, el mexicà Checo Pérez va guanyar el Gran Premi de l'Azerbaijan amb el seu company a Red Bull Max Verstappen a la segona posició, i el Ferrari de Charles Leclerc tancant el podi. Fernando Alonso va ser quart i Carlos Sainz cinquè. Verstappen és líder del Mundial amb 93 punts i Alonso és tercer amb 60. En hoquei patins, el Vilassana va fer història, però es va quedar a les portes de guanyar la Champions femenina després de perdre contra el Gijón per 6-1. Era la primera participació europea del Vilassana, un municipi del Pla d'Urgell, que tot just arriba als 700 habitants. I per primera vegada hi ha un campió del món d'escacs xinès. Ding Liren, de 30 anys, ho va aconseguir ahir i va acabar amb 5 anys d'hegemonia del noruec Magnus Carlsen.
L'energia que li cal al teu cotxe per dur-te a veure la teva mare i la que necessites per escalfar els seus tàpers a casa, connectades per estalviar i fer-te la vida més fàcil. Contracta la llum i el gas amb Repsol i estalvia fins a 15 cèntims per litre quan posis combustible pagant amb Wallet. Connectar energies és això. Més informació a Repsol.es o al 900 102 002.
Aquest matí, a partir de les 11, parlarem amb el músic Salva Rey, més conegut com el guru de l'ukelele. Rey està d'actualitat pel monòleg humorístic que fa poc s'ha estrenat a la plataforma Prime Video, que es diu Corses i disfraces de payaso. El monòleg està protagonitzat per l'actriu Alex Borstein, coneguda arreu del món per sortir a la sèrie The Marvelous Mrs. Maisel. Un show on Borstein narra tot el drama que va viure quan es va instal·lar precisament a Barcelona com a recent divorciada, després d'estar 20 anys casada. I encara relacionat amb la televisió, avui hem llegit al País una dada que ens ha cridat molt l'atenció. L'edat mitjana, atenció, dels espectadors de la televisió tradicional, aquesta que tenim a casa, no Netflix, no, la televisió tradicional, la dels canals, la de TDT, l'edat mitjana dels espectadors a l'estat és de 60 anys. Els espanyols entre 18 i 24 anys passen més temps mirant YouTube que mirant totes les 6 grans cadenes tradicionals juntes. Repetim, 60 anys de mitjana els espectadors de la televisió tradicional a Espanya. En parlarem a partir de quarts d'11 a la part final del Món a RAC1 d'avui amb els nostres crítics de tele, David Broc i Víctor Amela. I acabem aquests apunts del Món a RAC1 d'aniversari. Sí, perquè tal dia com avui, fa 23 anys, passava això.
Benvinguts a RAC1. Ens agradaria ser dignes continuadors dels pioners de Ràdio Associació de Catalunya i saber traslladar-vos aquell somni renovat. Ens agradaria ser capaços d'aconseguir que la societat de la qual naixem ens acollís i ens permetís que la seva veu fos la nostra. Benvinguts a RAC1, la ràdio catalana i privada. Una ràdio pensada per tots.
Doncs sí, així començava la història de RAC1, o si més no, les emissions de RAC1, perquè la història va començar un pèl abans amb Albert Rubio i Eugeni Sallent capitanejant l'aposta que va fer el grup Godó i que ara, 23 anys després, doncs home, déu-n'hi-do, no ens podem queixar, ens al contrari. RAC1 és la ràdio líder a Catalunya amb 855.000 oients diaris, segons el darrer estudi general de mitjans. RAC1 és líder 19 hores al dia i té 6 dels 10 programes més escoltats del país. L'emissora manté el lideratge de forma ininterrompuda des de fa 14 anys. I per molts anys més. Moltes felicitats, moltes gràcies i, sobretot, visca la ràdio.
El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
A nosaltres, el programa de CaixaBank, volem mostrar amb dades i històries que estan a prop de les persones, ja sigui per mitjà de la formació, l'educació financera o el desenvolupament econòmic de les zones rurals, les persones podem assolir els objectius que ens proposem. Descobreix-ho a caixabank.cat. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
9 i 8.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb el politòleg Pablo Iglesias, l'advocat Miquel Samper, l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i els periodistes Mònica Terribas i Màrius Carol. A l'Ull de Poll, Tian Riba.
Vinga, va. Miquel Samper, bon dia.
Bon dia, què tal, Sergi, com estàs?
Molt bé. Mònica Terribas, bon dia.
Molt bon dia, Sergi.
Màrius Carol, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Teresa Cunillera, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Pablo Iglesias, bon dia.
Molt bon dia, Sergi.
I Tian Riba, bon dia.
Bon dia, oi, bon dia també. Bruce Springsteen,
sí,
que fa estona que no en parlem, eh? I jo com a portaveu dels fans de Bruce Springsteen, demano que deixem de parlar de Bruce Springsteen. O sigui, ens heu cansat fins i tot a nosaltres, saps què vull dir? Però bueno, escolta, està molt bé.
Has anat a algun dels dos concerts?
He anat als dos concerts.
Els dos concerts.
Estic, acabo d'arribar de Montjuïc, perquè per baixar d'aquella muntanya...
Sí, sí.
No és
sí,
una
sí.
cosa fàcil. Però, bueno.
Tian, no provoquis el Màrius.
Per què?
No he dit res, no he dit res, eh? Però he pensat.
Escolta, no, per lo de Montjuïc.
Sí.
No, per lo del Barça-Montjuïc, home.
Ja, ja, no, sí, sí. També t'he de dir, Màrius, que bueno, és que, clar, ara trauria una teoria una mica patillera i provocadora, però...
Tira, tira.
Crec que el que ha passat aquest cap de setmana... Atenció, eh?, a la provocació.
Ai.
El que ha passat aquest cap de setmana ajudarà a guanyar les eleccions a Ada Colau.
Per què?
Hola.
Sí, perquè... Sí, deixa'm dir, primer una prèvia, primer una prèvia.
Mm. No t'ennueguis, no t'ennueguis.
No. Un moment. La prèvia és veritat que a vegades som molt pesats tots plegats amb moltes coses. I comparo el que ha passat amb Bruce Springsteen, Obama, Tom Hanks, Spielberg i tota aquesta història aquesta setmana, també una mica amb Sant Jordi. Mm-hmm. Ens llevem al dematí i ens veiem tan guapos al mirall que ens passem el dia dient-nos que guapos que som. I ens fem una mica pesats i empalagosos. I això passa amb Sant Jordi, mm-hmm, i ha passat aquest cap de setmana. Ara bé, això també crec que fa que aquesta societat que tenim, que a vegades ens autoflagelem i tenim aquesta... No es pot parlar mai d'una societat en general, eh? Mm-hmm. Però com que som ciclotímids i passem de la depressió a l'eufòria, crec que entre que ha plogut, gràcies al Toni Clapés i companyia, i que hem descobert que tenim una ciutat i un país meravellós aquest cap de setmana, doncs això ajuda a l'autoestima. Quan puja l'autoestima de la gent, en aquest cas a Barcelona, per exemple, i descobreixen que, encara que no s'ho creguin, tenen una ciutat meravellosa, això crec que té la conseqüència que qui governa aquesta ciutat en surt beneficiat indirectament. Per això, tot això és per concloure que el que ha passat aquest cap de setmana ajudarà a Ada Colau a guanyar les eleccions. Fins aquí la provocació.
Hi ha algú que discrepi o esteu d'acord amb el Tian?
Sí, jo discrepo perquè han vingut milers i milers de turistes i resulta que la gentrificació és el gran problema que tenim els barcelonins. És a dir, els barcelonins som una gent que ens aixequem amb una certa sensació d'això, d'autoestima. És a dir, no hi ha... A Barcelona hi viuen, no sé, famílies, deuen ser... 400.000, i pràcticament totes tenen gos. Per què? Bueno, perquè el gos ajuda, diguem, a pujar l'autoestima, a canalitzar el teu carinyo... O sigui, al final, el barceloní és una magnífica persona, però que cada dia, quan surt al carrer, no veu una oportunitat, sinó un problema. I llavors, jo crec que el fet de que Barcelona hagi estat envaïda de gent de tot arreu, per un costat ens entusiasma perquè vol dir que mira, el món ens veu de veritat i a més creu que la ciutat és meravellosa, però per una altra cosa, per una altra banda, ens fa nosa que hi hagi tanta gent bellugant-se pel centre de la ciutat. Jo crec que, en part, jo crec que això relativament com a provocació està bé. Jo el que crec és que aquesta campanya municipal serà una campanya en què els vots s'hauran d'anar guanyant dia a dia. Jo crec que la campanya, per primera vegada en molt de temps, es guanyarà també en els debats. Per què? Perquè es veurà qui té un programa darrere i qui no el té. I això jo crec que serà un fet clau, més enllà, diguem, que vingui aquí el Bruce Springsteen, acabo de fer pràcticament un Feijó.
Bruce Springsteen, perdó. No? Com el Feijó.
Bruce Sprinter, sí. I per vull dir-te, jo que... En fi, aquestes imatges que hem vist de tota la corrua de gent que portava el Bruce, jo crec que això està bé, perquè el que... Per exemple, ahir, aquella imatge que vam veure d'Obama a Montserrat, pràcticament fent un cop de cap com si estigués veient doncs, un president de la República o un rei d'Espanya, m'és igual, del Barack Obama, i em va semblar una cosa extraordinària, perquè suposa, diguem, el respecte per l'espiritualitat, no? Jo crec que una de les coses que fa diferent el nostre país és que tenim ànima, eh? Al costat de ser molt, tots una mica pesats i una mica anem donant-li volta sempre el mateix i que tot ens sembla que podria ser millor, però hem de reconèixer que el nostre és un país que té ànima. I jo crec que això, en la imatge aquesta de pujar fins a Montserrat, i a més no fer-ho, diguem, amb aquells cotxes que no caben a les carreteres, no? Sinó fer-ho, doncs, a través del funicular i el, com fem la resta de mortals, doncs jo crec que té un punt d'humanitat i un punt de reconeixement d'això, no?
Precisament sobre això que diu el Màrius, vull que en parlem després, una mica de balanç d'aquest cap de setmana, que ho apuntava també el Tian, que ens han pujat una mica l'autoestima a tots plegats com a país, i voldré posar un concepte sobre la taula, que és provincianisme, que aquest cap de setmana també ha sonat bastant, sobre el tema de que ens alegri que el Bruce Springsteen, doncs, saludi en català, que el Bruce Springsteen subtituli les seves cançons al concert en català, que Barack Obama s'inclini davant de l'abat de Montserrat. Una notícia, per cert, la visita i una ruta per Catalunya del president, dels presidents més importants del segle XXI dels Estats Units, el primer president negre de la història, la Michelle Obama, i Spielberg, la seva parella, etc., que ha passat pràcticament desapercebuda a Madrid. Pablo, després ho comentem, però abans tinc el Martí aquí, si us sembla. Vull fer una actualització perquè, clar, avui, primer de tot, portem dos dies que ha tornat a ploure, que semblava que no tornaria a ploure mai més en aquest país, i ha tornat a ploure. A més, sembla, ara ens ho confirmarà el Martí, que avui també plourà. A més, això se suma amb una operació tornada que sembla que s'acumularà tot avui a la tarda. Per tant, tots vosaltres que avui entreu des de fora i que no esteu aquí, que m'imagino que deveu estar, bueno, no sé per on, plantegeu-vos que potser us haureu de carregar de paciència a la carretera. I com que tinc el Martí aquí, vull actualitzar aquestes dades i després comentem tot això que ja han posat sobre la taula el Tian i el Màrius. Això serà d'aquí un moment. Ara tornem.
Jo sempre tinc llet preparada i un esmorzar bo. Làctics fantàstics tots junts en un got. Calci i nutrients van cap a dins d'un glob. I en 3 segons sento que puc amb tot.
Tens un ritme.
Beure llet cada dia ens ajuda a seguir el ritme.
Generalitat de Catalunya.
M'han canviat la reunió. Aquesta setmana hi vaig dijous.
I què faig amb l'escudella?
Ai, mare, fes-ne croquetes.
El teu dia a dia no és fàcil, així que t'intentem ajudar. Continua gaudint d'abonaments de Rodalies i mitjana distància gratis i els d'alta velocitat de mitjana distància al 50%.
Compra ja i viatja des de l'1 de maig. Informa-te'n a renfe.com.
Renfe, el teu tren. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
Els teus gestos èpics inspiren Zurich Assegurances per ser millors. Per això, amb la teva nova assegurança de la llar, participa i guanya 12.000 euros i digues adéu al teu lloguer o hipoteca durant un any. Consulta les condicions a Zurich.es i fem-ho èpic. Zurich.
Una trucada de mòbil, aquella reunió eterna, anar a buscar els nens. Ens passem el dia corrent per estrès. I és clar que tenim mal de cap. Gelocatil 650 amb paracetamol bloqueja eficaçment el dolor. Gelocatil d'absorció ràpida contra el dolor a partir de 14 anys. De Ferrer. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
Un híbrid. No, un elèctric. No, un de gasolina.
Carinyo, desperta't.
Què? M'estic tornant boig per comprar-me el cotxe.
Doncs vés-te'n a Kia, perquè hi tenen tot tipus de models perquè trobis el que se t'adapta més bé.
Si no n'hi ha en un concessionari Kia, és que no existeix. Vine a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia, descobreix el que t'inspira.
Un bon pa acabat de tallar, un bon tomàquet de penjar, un bon oli d'oliva, un polsim de sal i al damunt, uns talls de gall d'indi la selva, de sabor natural, amb alt contingut carni i elaborat sense pressa, perquè el gaudeixis amb calma. La selva, tranquil·litat i bons aliments.
Aconsegueix fins a 8 cèntims per litre d'estalvi. És per repostar a BP. Només has de...
Però què passa que està aquest anunci per tot arreu?
Home, és que estalviar-te fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP és per escoltar-ho a totes hores.
Fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP. Consulta condicions a mibp.es.
Cansat? Fatigat? És astènia. I contra l'astènia, Astenolit. Astenolit amb aminoàcids i vitamines del grup B t'ajuda. Amb una sola presa al dia i en només 12 dies, ho notaràs. Recorda, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
Escolta, has vist que maco que és el nou rasca Platinum de l'11?
Maco? Em sembla que et quedes curt. Jo diria que amb aquest color negre i platejat i aquestes línies tan estilitzades és senzillament espectacular. Vaja, que fa pena rascar-lo.
És veritat, fa pena.
Pena! Quan t'assabentis que el nou rasca Platinum té 3 jocs molt divertits i un premi de fins a 1 milió d'euros, ja no et farà tanta pena. Nou rasca Platinum de l'11. Que maco que és. Sí, toca.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El perquè de tot plegat.
9 i 19, 9 i 20 ja gairebé. A veure, realment l'únic que puc excusar aquí, segurament, segur és el Pablo Iglesias, perquè sempre entra des de Madrid. Però, clar, Samper, t'arribes, Carol, Cunillera, on sou? O sigui, la meva primera tertúlia, i em deixeu sol aquí amb el Tian.
No. Ho diu perquè és la seva primera tertúlia.
Clar.
I li feia il·lusió veure-us.
I em deixeu sol aquí tirat.
No, jo estic veient aquí el Pirineu, estic veient els pins, els avets, molt verds, després d'aquest parell de dies que hem tingut aquí, amb una mica de pluja, i la veritat és que, en fi, no puc tenir millor vista. M'agrada molt estar a l'estudi, però que entens que no és el mateix?
Sí, ho puc entendre. Que aquí no tenim males vistes, tampoc, eh? Una vista meravellosa de Montjuïc.
No. Des d'aquí. Sí, sí. És una muntanya que m'atrapa, Montjuïc.
Sí, i tant. Miquel, què dius?
No, que dic que jo estic a casa. El que passa és que aquest cap de setmana tinc el meu pare, que és molt grandet, ja. Mm-hmm. I per tant no he volgut deixar-lo...
Home, i tant, no, marxar. Si feia broma.
Però em sap molt greu, Sergi... No, però em sap molt greu haver-te deixat sol, De fet, avui li he enviat un missatge al Tian, que tot hem de fer, de si ell baixava, però al final no m'he decidit per aquesta raó que us deia.
I tant.
Vale? Només per cert, em permets una liberalitat,
sí,
molt bèstia.
I dues.
Vull felicitar la meva germana, que avui és el seu cumpleaños, estic segur, que li farà molta il·lusió que li fem una felicitació d'aniversari en antena. Felicitats, Pilar.
Felicitats, Pilar, per molts anys.
Felicitats, Pilar.
A veure...
Felicitats. Són mica ràdio vintage, eh?
Sí.
A veure...
Ara falta la dedicatòria d'un disc.
Sí. Clar, això normalment ho fem just abans de les 8 del matí, però com que avui ens hem posat a les 8, doncs no.
Que no sigui del Brus.
Doncs, per favor, prou de Brus. Martí Oliveres, bon dia.
Què tal? Bon dia a tothom.
Ja, bueno, ara ja ho hem comentat, i ho comentava també el Màrius, que té la sort de poder treure el cap per la finestra i veure... tots els Pirineus més verds, una miqueta segurament, en reacció a les pluges d'aquest cap de setmana.
Sí, un petit respir.
Sí, jo crec, exacte, petit respir. Jo crec que el tema, en aquest cas, és ha plogut bé i fins a quin punt això d'aquest cap de setmana i avui, ara hi entrarem, serveix d'alguna cosa o no serveix de res? Okay.
Hem d'explicar que ha anat una mica per barris, perquè el conjunt del país feia molts mesos que no plovia així, des del setembre, però, insistim, Girona i Barcelona, les comarques de Lleida i Tarragona, continuen amb aquest territori molt assedegat, fa falta molta aigua, tant de bo hagués caigut tota aquesta aigua de 30-60 litres per metre quadrat també a Ponent i al sud, però allà, res, ha passat amb més pena que glòria aquest episodi. Avui repetim tercera tongada de pluges d'aquest cap de setmana llarg, de nou a les mateixes comarques, meitat és Girona, Barcelona, punts de la Catalunya central, Pirineu, però les terres de Ponent i del sud continuaran esperant aquesta pluja. L'impacte que està tenint el territori, com deia ara en Màrius Carol, doncs és bo. Els boscos agrairan moltíssim aquesta ploguda. Ha plogut amb ganes, en alguns moments amb ràbia, però tota aquesta aigua doncs s'ha anat acumulant a les valls, als rius. Es nota un petit repunt ja d'alguns rius pirinencs a l'alçada, sobretot aigües amunts, les capçaleres del Ter, del Freser, fins i tot del Segre, també el Llobregat. Per tant, tot això és molt bona notícia de cara als embassaments com la d'Ells, el Berguedà. Sau també està notant un petit repunt, però clar, fa falta que caigui molta més aigua i que també arribi a la resta. La sequera no acaba, la sequera continua. Necessitem 2-3 episodis més durant aquest mes de maig per començar a fer un cop fort a la sequera. Ho explicava el Via Lliure aquest cap de setmana en Santi Segalà del Servei Meteorològic de Catalunya. Per tant, sí, evidentment tot el que caigui és benvingut, però hem de ser conscients d'aquesta realitat que està de moment deixant al marge les comarques de Lleida i Tarragona amb aquests problemes també del canal Segarra-Garrigues.
Has parlat de petit repunt als embassaments.
Sí,
de quan podríem estar parlant?
Doncs mira, Sau, per exemple, consultant les dades d'aquesta matinada, doncs hi ha hagut un repunt. Feia ja molts dies que ens trobàvem entre el 6 i el 7%. Avui ja superem una mica aquest 7%. Ha entrat força aigua des del Ter a Sau, la zona de Roda, doncs, també a Manlleu, Torelló, s'està veient un riu més alegre, com feia molts mesos que no teníem, perquè ha plogut molt a la capçalera. La zona de la vall de Camprodon ja ha plogut amb ganes, sobretot el dissabte. Ahir ho va fer molt a la zona de les Guilleries, per tant, potser la Tordera, tots aquests torrents que després drenen cap a l'Unyà, cap al Ter, veurem si repunten una mica, però clar, és un cop, però necessitem molt més perquè aquest increment de l'1%, fixeu-vos que ens cauen més de 50 litres en alguns casos, i de moment el repunt és molt, molt puntual, però ja és alguna cosa. El riu Ter a Ripoll ahir al matí baixava fins a 4 vegades més que els últims dies. Realment ha multiplicat per 4 el seu cabal, també el Llobregat a Guardiola de Berguedà, sens dubte una gran notícia, però que ha de tenir continuïtat. I mirant els mapes a llarg termini, som optimistes, perquè després d'aquesta petita regada que avui rematem d'aquest cap de setmana, tindrem una treva demà, dimecres, dijous, fins i tot divendres, però el cap de setmana, sap greu potser perquè la gent pensa en cap de setmana i no vol que plogui, però convé molt, sembla que tindríem un altre canvi de temps. Està per confirmar, però podríem entrar en una dinàmica d'un maig una mica més positiu. Els models apuntaven en que pugui ser més plujós del normal en algunes zones. Sabeu que aquí a Catalunya el maig acostuma a ser una època plujosa, i a veure, de moment es veuen, mirant a llarg termini, doncs del 6 al 12, probablement una ratxa amb més períodes de pluja. Tant de bo tornem a superar aquests 30-60 litres per metre quadrat, que han estat molt benvinguts. També Barcelona, alguns punts del Vallès. La pluja d'ahir representa trencar una ratxa de gairebé 60-62 dies.
En dos mesos, eh?
Exacte. Mesos en què no queia... Secs, absolutament. Sí, o res, inapreciable, que no queia més d'un litre per metre quadrat.
Tirar una miqueta més enllà de mitjans de maig és ja massa aventurar-se, Martí?
Sí, és aventurar-se, sí. Aquests mapes estacionals que sempre expliquem que hem d'agafar amb pinces, veurem, alguns models apunten també al juny, però la fiabilitat és molt més baixa, i sabeu després que entraríem en una fase de Sant Joan-Juliol que, si no plou ara al maig i part de juny, doncs pot ser molt complicada també a nivell de risc d'incendi, que avui, mirant el mapa, doncs veiem que aquest risc més alt és a les Terres de l'Ebre, alguns punts de Ponent, doncs on no ha arribat aquesta pluja, però en canvi Berguedà, punts de la Catalunya Central, Girona, on era molt alt, ara avui el trobem fins i tot a moderat o baix. Per tant, gran notícia, però ha de continuar, eh?
Deies, Mònica?
Estimat, sí, fer-li una consulta, perquè hem estat tot el cap de setmana pendent del Brus, que la pluja no ha aturat, evidentment, que la gent hi anés, però aquest cap de setmana que ve, el dia 5 i 6, tenim el Límbic, que és un festival que organitza Òmnium a Sitges, que aquest any té un cartell meravellós. Digue'm que ho entenem, 5 i 6 a Sitges sense pluja, perquè és un festival que hi ha moltes activitats de carrer i que hi ha un munt de gent apuntada. No em donis disgustos de bon matí, eh?
No, a veure, i menys sent dilluns, que tot just comencem la setmana i tenim clara la previsió fins dimarts, dimecres. A partir de 72 hores el pronòstic s'ha de seguir, s'ha d'anar continuant amb aquestes informacions. Els companys, no? La Mònica Usart, a partir de demà, dimecres, doncs us podran actualitzar aquest pronòstic. Ara mateix, el divendres, no hauria de ploure a Sitges, es veu un dia tranquil. Sí que de cara a dissabte, potser tarda, vespre o la nit ja de dissabte, diumenge, podria ploure, però falta molt. Per tant, confiem
molt,
que fins i tot pugui esquivar a la zona de Sitges.
I si no, cap a l'Ina i anar fent, Mònica.
Sí, escolta, si els fans del Brus ho han fet, clar, els fans dels Tiets i de l'Ildami i de Reinaldo i Clara i de tots també resistiran, clar. O sigui que cap problema.
I li dona aquest element més èpic encara. I a més, ara que no fa fred tampoc, no fa calor, exacte, aquesta aigua encara s'hi posa bé. Sí, refresca.
Molt bé.
I a més, segurament, igual són més joves els fans d'aquests grups que diu la Mònica i no se'n constiparan com els fans del Brus, que som grans, ja som gent gran i ja ens hem de posar...
T'has encostipat, Tian? T'has encostipat?
No, jo crec que tinc ressaca, Mònica.
Et vas mullar ahir, Tian?
No em vaig mullar perquè vaig anar justet. I llavors ja no plovia.
Justet, què vol dir?
No, que vaig arribar quan hi havia acabat la pluja, diguem-ne. Va ploure molt fins a les 8.
Sí.
O quarts de 8.
Sí, quarts de 9 ja va parar.
Quarts de 9. va parar.
Ahir va tornar a fer, el Bruce va tornar a fer el que va fer el divendres, que va ser començar el concert
5 minuts abans. 5 minuts abans.
5 minuts abans.
Sí, sí.
Esborges una mica inèdita, millor això.
No ho he vist mai.
No, exacte, perquè el divendres però, això va suposar...
Es comencen els concerts abans de l'hora que t'han
dit. Sí, sí, sí. Perquè, esclar, això el divendres va suposar...
Devien voler anar a sopar a Botafumeiro, perquè no els deuen dir, tanquem la cuina a les 12. Llavors diuen, va, sortim, perquè jo no he vist mai que un concert comenci abans d'hora. De veritat, eh?
Bueno, i això el divendres, suposo que ningú s'ho esperava, va generar que hi hagués molta gent encara fent cua fora i els accessos i corredisses a la pista per arribar, per enganxar la primera cançó i no perdre-se'n alguna. Molta gent se'n va perdre. Joan Lluís García, per exemple, cap d'esports de recurs, va perdre un parell o tres de les primeres dos o tres cançons. També és cert que el Juanlo tampoc és la persona més puntual, diguéssim. Vull dir que... I ahir...
Pam! Menys... Ja li ha caigut a Juanlo, pobre.
Ahir menys corredisses. La gent suposo que ja... previnguda del que va passar divendres, la gent va arribar amb una mica més de temps.
Sí, encara. Home, jo vaig estar voltant per fora, faltava mitja horeta i faltava molta gent per entrar. Clar, no sé exactament si tothom ja era dins de les 9:05 o no era dins de les 9:05, no ho sé, però... Suposo que devien organitzar una miqueta millor que divendres, o que la gent va ser més previsora que divendres.
Amb tema pluja, és que hi ha un element que és el que he comentat a les 8 del matí, que a mi m'ha semblat... jo crec que és la millor mostra del moment d'excepcionalitat i del moment greu i de com de conscients som, de com de fotuts estem, que és com hem abordat aquest cap de setmana la pluja, que és que l'hem tractat com si fos la nevada del segle. I hem començat a enviar tots vídeos, fotos per WhatsApp, no podies entrar a Instagram i a Twitter, a la que va començar a ploure durant el partit del Barça al Camp Nou, que es va veure aquesta imatge tan típica que jo no recordava en cap moment, no sé, Mario, si tu la recordaves d'aquesta temporada, aquesta imatge tan habitual dels que seuen a les primeres 15 o 20 files, de tirar cap enrere per refugiar-se sota la graderia. En aquell moment, Twitter es va omplir això de pluja, 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 pluja. I jo crec que això és el més simptomàtic de com d'excepcional és aquest moment que estem vivint de sequera. No sé si vosaltres veu ser d'aquests d'inflar els grups de WhatsApp de la família i d'amics dient plou aquí, plou allà, que plou per aquí, que no sé què.
Sí, aquí a la Cerdanya la veritat és que va estar plovent tota la tarda i quan va començar el partit del Barça ja no plovia. I llavors, clar, l'impacte de veure que començava a ploure a Barcelona, bueno, vaig mirar ràpidament el radar del Meteocat, que és una de les diversions que he tingut aquest cap de setmana, no? Per veure com anava, com la depressió aquesta anava envoltant. Però jo pensava que arribi cap a terres de Lleida, perquè és que allà, clar, allà els no poden regar. I una bona regada ahir hauria sigut màgica, hauria sigut, en fi, per tornar a pujar a Montserrat.
Ni una gota, Conillera, per aquí, a Lleida?
Mira, ni una gota, i avui hi ha un cel ras que no us ho podeu imaginar, o sigui, que el més segur que no. A mi em fa patir molt el tema de la sequera, bàsicament perquè, és dir, que no anava a ploure, era bastant evident, i trobo a faltar tant, que s'hagi fet una previsió, que s'hagi previst mesures que ara s'hagin de prendre, tan dràstiques i d'aquesta manera tan brutal, i que tenen tant a veure amb la vida de la gent, amb les condicions econòmiques, socials, de tot tipus, que em desespera una mica veure la inutilitat de tots plegats. Perquè ploure no plourà gaire, ja ho sabem, i plourà segurament malament, perquè quan ha de ploure és quan els cultius necessiten l'aigua. En aquest moment el cereal ja està molt malament, la previsió per la fruita pues, ja també és prou fosca, i clar, vull dir, veure la inutilitat en què s'està abordant aquest tema és molt desesperant, molt.
Jo hi vaig estar a la Segarra, bueno, vaig creuar la Segarra...
Va, fa pena.
Un funeral a Torà, una mica més amunt de Torà, i el paisatge de la Segarra, Teresa, que aquesta època de l'any el cereal té uns camps meravellosos i està tot a punt de segar. Ara ho veus i fa patir perquè té
és
un
que
gris...
Que cau l'ànima als peus.
Que jo no l'havia vist mai. Té un gris la terra que entristeix molt, no? Sí. I llavors, quan vaig tornar aquí a Sant Cugat ahir al vespre, a Sant Cugat havia diluviat. Perquè Sant Cugat va ploure molt.
És això, ho vam parlar recordo que ho vam parlar no fa gaire, no? És dir, que això podia, segurament amb aquest extrem no era possible preveure, però que tindríem problemes, i veus, pressupostos sense esgotar, sense invertir, i que després ara tot sigui clams, doncs home, gràcies per la solidaritat, però per favor, que es treballi una mica en aquesta línia, no? I jo entenc la desesperació de molta gent, perquè esclar, és la seva manera de viure, el seu modus vivendi, i tenen que sobreviure amb unes dificultats terribles, no? Però bueno, com que ja sabeu que jo sempre em queixo que per molta gent Catalunya s'acaba a la panadella, doncs una vegada més s'ha demostrat que és així, no?
És evident, Teresa, però a les Terres de Lleida sempre tenim el mateix problema amb l'aigua, perquè doncs sempre el tenim, i és així, no?
Però aquí s'ha fet moltes inversions en aquest tema i s'ha fet molta educació per tota la pagesia, per tota la gent del territori, amb la utilització conscient de l'aigua, amb un regadiu sostenible, s'ha avançat molt amb això. Sí. És dir, s'ha fet moltes coses que ara, pues, davant d'aquesta inutilitat i d'aquesta inoperància, pues, la desesperació és més gran.
Sí, i sí, una cosa que hem parlat les últimes setmanes, que és la qüestió de la pèrdua de l'aigua a través de les canonades, no? I l'aigua que es perd, i perquè no tenim les canonades en condicions. Si això serveix, com a mínim, per intentar posar remei en aquesta situació, doncs benvingut sigui, no? Però alguna cosa haurem de fer, perquè és evident que el canvi climàtic ens porta cap a una Catalunya molt més seca, no? I aquí s'haurà de planificar que les inversions es facin, com molt bé diu la Teresa, no?
Sí, a més, si em permeteu, l'altre dia parlava precisament amb la Mònica, Usart, i em deia que el tema del canvi climàtic requereix de forma urgent d'una adaptació per part de la societat, no? I el que deia ara la Teresa, que ho estem dient fa molts dies, penso que és molt encertat i que s'ha d'escoltar molt, és a dir, aquesta inutilitat o inoperància, aquest no fer res, des de fa tants anys ja que s'està advertint per part dels experts, per part dels científics, que això va de debò, doncs fa que realment ara s'hagin de prendre una sèrie de mesures, doncs, que són realment molt, molt, molt greus, no? Per tant, jo penso que ara la classe política, la classe que governa, però també sempre amb l'ajuda dels que no governen i, per tant, aquells que poden arribar a fer pactes de medida d'estat o pactes d'enteniment total de les forces polítiques, han de tenir molt clar quines són realment les ordenacions de preferències. És a dir, vam viure una pandèmia i, més enllà de la discussió de si es limitaven o no drets fonamentals, de si el Constitucional deia la seva, tothom va tenir clar que la preferència sociopolítica que hi havia en aquell moment era una pandèmia. Tenim una guerra a Ucraïna, doncs, que està tenint uns efectes col·laterals a tota Europa, a tot el món, doncs, que realment fan que tinguem molt clar que és una preferència. Però tenim la sequera i tenim el canvi climàtic, que jo sóc molt pesat en aquesta tertúlia dient-ho sempre, però que crec que hem de començar a tenir molt clar que és la preferència a dia d'avui més rellevant. Perquè a mi no se m'ha acut pensar com seria un món sense aigua. De veritat que no se m'ha acut pensar. I ara, veient realment els dèficits que estem tenint, doncs penso que ja tots hem de començar realment a prendre mesures, cadascú la mesura de les seves possibilitats a nivell domèstic, però que sobretot la classe política ha de tenir molt clar que això realment és d'una gravetat increïble. Increïble, no? I per tant, aquesta inoperància que hi ha hagut per part de tothom, no estem dient que siguin ni uns ni uns altres, ha de deixar-se d'un costat i realment prendre aquest tema com l'important que és, perquè és que realment l'aigua és el motor de tot. Per això tots els pobles, històricament, tota la vida, s'han posat doncs, al costat dels rius, no?, per anar creixent, no? I per això l'altre dia hi havia un article a La Vanguardia que parlava que Reus, a principis de segle, era la segona ciutat de Catalunya i que va deixar de ser-ho en el tèxtil precisament perquè no tenia els recursos hídrics suficients, no? Doncs o ens posem les piles o anem pel patracà, eh?
No, i recordar-li a l'Estat que ha de fer la inversió que ha de fer, que hi ha un percentatge important de les inversions que depenen de l'Estat. Recordem, històricament, hi ha hagut sempre discussió sobre les conques i a través de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre depèn justament de l'Estat, i la Teresa ho sap molt bé. D'això sempre se n'ha parlat molt. Jo tinc la sensació que nosaltres, des dels mitjans de comunicació, hem de cridar més experts en aquestes qüestions més sovint, perquè segurament és l'única manera de forçar no només que l'opinió pública en prengui consciència, que jo crec que l'opinió pública n'és conscient, sinó de la pressió necessària des del punt de vista tècnic i científic, i aquesta només la poden donar els experts, que ho fem de tant en tant, però ho hauríem de fer ara de manera sistemàtica, perquè aquest és el punt número 1 de l'agenda pública que ens farà sobreviure. És a dir, el planeta que tenim és finit, els recursos que tenim són finits, el sistema devora, la humanitat devora l'aigua, devora el clima, devora l'espai, i necessitem ser-ne perfectament conscients i posar-ho sistemàticament a l'agenda, perquè és l'única manera de forçar l'acció política.
I caldrà que el camp sigui...
Seguiré perquè, perdona un moment, és que aquest camí de la culpa sempre és de l'altre és el camí fàcil per no assumir les pròpies responsabilitats.
No, és dir, Teresa, no dic que la culpa sigui de l'altre, només dic que les culpes són compartides, la responsabilitat
però no,
és compartida.
Però és que hi ha una cosa que és molt evident, que a partir de que ara estem parlant de que estem davant d'una sequera, que aquesta sequera venia amb aquestes greus conseqüències, possiblement no es podia preveure, no ho sé, però que aquí cada dia teníem més problemes, que el canvi climàtic havia arribat per quedar i que tindríem problemes d'aigua, se sap des de fa temps. I, per tant, jo crec que fiar-ho tot a que ara... Ai, mira, que ja sé que era. No, per favor, perquè, a més, no tothom té la mateixa culpa en tot. Jo insisteixo sempre molt en això. Quan se parla de fuites d'aigua, tothom de seguida mira cap al camp. No és veritat, estan segurament més en zones urbanitzades que en el camp. El camp ha fet un esforç brutal d'adequació, de gestió de l'aigua, etc., perquè pel camp és vital. És dir, si no hi ha aigua, no menges. I, per tant, encara que només sigui per això, s'ha fet. Llavors, a mi em sembla que, de veritat, és que no és que estiguem tardant, és que estem fora de temps. Estem fora de temps, sí. I que això no és reversible. Que això ara requereix una altura de mires que jo, sincerament, no la veig. I em sap molt greu, perquè tu vas poder veure ahir a la Segarra, però és que volta per qualsevol comarca de les nostres terres, i és que la producció d'aquest any, bueno, si és que n'hi ha, serà en unes condicions terribles. I ara tu ves i dis-li a aquesta gent que estàs pensant en quines mesures prendre, és perquè la gent es desesperi. Pren-les ja, fes coses ja.
Em
fa molta ràbia, això,
No, però jo crec que...
Un moment. Sí, Màrius, endavant.
No, que jo crec que el camp ha fet un gran esforç i moltes vegades amb un alt cost per les famílies. Però jo crec que on encara hi ha molt per fer. Vull dir que encara hi ha molt rec per immersió a Catalunya, i això és una despesa d'aigua que no ens ho podem permetre. És a dir, que el que segurament una part de la inversió, dels ajuts de les administracions, han d'anar per ajudar el pagès a que cada gota en pugui treure un profit. O sigui, això d'inundar camps és propi d'altres temps, no? Cada gota és important, i per això cal doncs inversions perquè puguin ser més eficients doncs, els cultius, no?
Efectivament, escolteu, el país d'Israel, just per la seva manca d'aigua, doncs va arribar un moment, crec que fa 50 o 60 anys, que es va inventar el gota a gota, o el va perfeccionar. I això que deia el Màrius ara és així, i per tant, quan jo deia ordenar les preferències governamentals a tot arreu, vol dir que no podem fer inundacions com es fan històricament, del que es queixa sempre la Tere de la seva zona, doncs perquè s'han de fer inversions per poder instaurar un sistema de goteig tal qual, i així es gastarà doncs no sé si un 10% o un 5% del que es gasta.
El sistema és de reutilització de l'aigua, Miquel.
I això, reutilització de l'aigua. I tant que sí.
No pot ser el que jo vaig veure l'altre dia al Twitter. L'altre dia a Twitter vaig veure un camp erm i a la vora un camp de golf regant-se. Pot semblar demagògic, però que estava a Twitter. I dius, home, el senyor d'aquest camp s'ha de desesperar.
Val, un moment, perquè encara no hem escoltat a Pablo Iglesias. Pablo, a Madrid hi ha sequera o només és cosa de Catalunya i de Doñana?
En Madrid estamos como si fuera el mes de julio, lo cual es terrible. O sea, con la sensación de, bueno, pues En abril suele hacer algo de frío de vez en cuando y llevas una sudadera y sin embargo, pues desde hace varios días es una sensación de estar claramente en verano. O sea, yo creo que la cuestión del cambio climático, de la escasez de agua, es importante aterrizarla, porque si nos quedamos en la cosa general, hay un consenso pleno. Todos estamos de acuerdísimo en que el cambio climático está fatal y que habría que hacer algo y a ver si tenemos una visión de altura. Y entonces, al final decimos un montón de cosas muy sensatas en las que estamos todos de acuerdo y hasta mañana. Si aterrizamos algunos datos, aquí creo que sí podemos ver qué cosas se podrían hacer y ver lo que implica eso. En el Estado español, el 55% del abastecimiento de agua está en manos privadas. Y dentro de eso, el 87% está gestionado por dos únicas multinacionales. Agbar, que ahí yo creo que la conocéis bien en Cataluña, filial de la francesa Suez, y Aqualia, que es propiedad de FCC. Entonces ya tenemos lo que tendrían que hacer las administraciones y en particular la administración central, que esto ya es una cuestión más difícil, porque si tú dices que hay el agua, el cambio climático y no sé qué, todos estamos de acuerdo. Pero si decimos que un gobierno le tiene que apretar las tuercas a dos multinacionales que están controlando prácticamente la mitad del servicio de suministro de agua en el conjunto del Estado, a lo mejor resulta que en algunos medios dicen que el gobierno está atacando a los empresarios y demonizando a los empresarios y poniéndoles difíciles las cosas a los que generan empleo y creadores de riqueza. Quiero decir que cuando hablamos de las cosas importantes, es muy importante aterrizarlo en las implicaciones que esto tendría. ¿Estamos de acuerdo en que el 55% del abastecimiento del agua en España esté en manos privadas? A mí eso me parece una locura, que se pueda privatizar un servicio que debería ser un derecho humano y que debería estar sometido a controles en la medida en que se trata de un recurso estratégico enormemente estricto por parte de las administraciones. Lo que pasa es que si aterrizamos en esto, creo que después todo el mundo sabe lo que pasa. Entonces ya no hay tanto consenso. Entonces ya todas las formaciones políticas ya no están tan de acuerdo en si el agua tiene que ser público o el agua puede ser un bien de mercado. Como cuando discutimos de vivienda. Todo el mundo dice, no, sí, la vivienda está muy bien, pero la vivienda es un derecho o es un bien de mercado. Porque en lo genérico, pues todos decimos cosas razonables, pero cuando se trata de aterrizar las cosas, esto es más difícil. ¿Me vais a permitir con esto del agua romper una vara a favor de Ada Colau? Es de los poquitos gobiernos municipales en el conjunto de España que se ha atrevido a la remunicipalización. Y le han reventado los medios de comunicación precisamente por eso, porque se ha atrevido a tocar algunas de las grandes empresas que controlan la distribución del agua. Entonces, yo creo que cuando aterrizamos las cosas, discutimos de lo que toca discutir.
Però això, Pablo, també és aplicable a la llum, que també és un bé imprescindible, no? I també serà aplicable a totes les eines digitals que fem servir, perquè al final serà un bé imprescindible per la nostra supervivència. És a dir, això afecta, evidentment, el model econòmic, no? I estem en un capitalisme en què molts d'aquests serveis, que són fonamentals per a la supervivència de l'ésser humà, estan en mans de gestió privada. No afecta només l'aigua, afecta molts altres béns de primera necessitat, entre els quals el servei de la llum, no? I evidentment, això ens afecta a com estem organitzats com a sistema econòmic, perquè la qüestió de l'aigua és extrapolable a altres àmbits, no? Estem d'acord amb això, no?
Pero vamos, no, o sea, pero en eso yo no tengo dudas. Es decir, los sectores estratégicos tienen que tener control público, precisamente porque son estratégicos, porque no puede depender de una empresa privada. Lo vimos con la pandemia. Es decir, ¿qué pasó con la pandemia? Si no llega a ser por el músculo público, es decir, como aquí ni capitalismo ni leches. Es decir, todos los liberales que decían que no intervenga el Estado, si no llega a ser por la nacionalización de los salarios a través de los ERTEs, hubieran tenido que cerrar decenas de miles de empresas y se hubieran quedado pues cientos de miles y millones de trabajadores sin su sueldo. Hay sectores estratégicos como el sector de la energía, el sector del agua, el sector de las telecomunicaciones, donde no, si no se establecen controles públicos o sistemas de propiedad pública, no funciona. Lo que pasa es que cuando decimos esto, entonces llega la violencia mediática y ustedes quieren convertir esto en Venezuela y ustedes son comunistas. Y es como, no, mire usted, es que cuando hay una situación de riesgo para el conjunto del planeta y el conjunto de la población, lo público es lo único que garantiza los derechos sociales y democráticos de la gente. Pero entonces ya sí estamos en una discusión política más tensa.
pero no necesariamente siempre la eficiencia de lo público hace que los costes sean menores. Es decir, aquí partimos de la base de que, en fin, el capitalismo lo que intenta es conseguir la máxima plusvalía de la gestión de estos recursos, y en cambio el Estado es súper eficiente. Y hemos tenido, en fin, hay bastantes ejemplos que no siempre sucede así. Yo creo que sí, que estoy de acuerdo con Pablo Iglesias, que el control sobre lo que son servicios básicos tiene que ser estrecho, y que aquellos que además no pueden pagarlos porque tienen circunstancias en fin, personales, dramáticas, lo que sea, circunstancias personales que no les permiten pagar el agua o el gas o lo que sea, pues la administración obliga a estas compañías a darlo pues a coste cero, ¿no? Pero yo creo que nos hemos ido un poco del tema, ¿eh? Me parece a mí. Porque hay una parte de cómo hacer sostenible el sistema que no tiene tanto que ver con quién es el propietario, sino con qué papel tienen que jugar las administraciones. Y aquí algunas administraciones se han dormido clarísimamente. Yo lo veo así.
I això seria... Ahir no, suposo que el Pablo no va tenir ocasió de veure, que li recomano molt, un 30 minuts sobre qui fabrica els xips al món, no? I el control que té Taiwan com a màxim productor de xips, que també abasteix tota la indústria tecnològica mundial, domina una sola empresa, el 54% pràcticament de la fabricació de xips. Què està fent als Estats Units? Justament per evitar aquesta dependència i tenir independència tecnològica, emportar-se inversions de les plantes que fabriquen xips cap als Estats Units per no dependre, no?, del que pugui passar amb Taiwan en relació a la Xina, etcètera, etcètera, no? Això ens està passant amb un bé necessari i imprescindible, que és el xip, que, amb el que funciona absolutament tot, no? Doncs aquí tenim un altre cas on hi ha un oligopoli claríssim de fabricació d'una eina que és imprescindible pel funcionament del món, no? Bueno, aquí què fem, Pablo? Perquè és exactament el mateix, no? Està en mans privades, està en mans d'una, pràcticament, o tres empreses arreu del món, però una molt particular, TSMC, i al final això ens afecta a un bé necessari i imprescindible pel funcionament del món, no? Algú em deia que si s'aturava Taiwan, s'aturava el planeta, perquè ells fabriquen més de la meitat dels microxips arreu del món, no? Vull dir que això ens ho haurem de plantejar a nivell transnacional, a nivell mundial, no? I mentre tinguem uns instruments tan febles en la gestió transnacional, en la gestió dels drets fonamentals, per molts drets humans que garanteixin Nacions Unides, mentre tinguem unes estructures transnacionals tan febles en un món transnacional que funciona d'una manera tan global, doncs és molt difícil que els estats puguin contrarrestar els efectes del control dels béns imprescindibles que necessitem per sobreviure, no?
Val, respon Pablo Iglesias i canviarem de tema perquè tinc dues persones al telèfon i tinc el Martí aquí que se m'està florint. Endavant, Pablo.
O sea, como dos consideraciones muy rápidas. Claro que lo privado puede ser eficiente. Lo que pasa es que lo privado tiene un objeto fundamental, que es el lucro. Lo cual me parece legítimo en muchas actividades, pero quien monta una empresa de telecomunicaciones o de energía o de gestión del agua no lo monta con la intención de hacer el mundo... Papá. Perdona, mi amor, que estoy en la radio. Ay, Aitana, que papá está explicando una cosa en la radio.
Ha sido una enmienda. Esto es una enmienda a la totalidad.
Totalmente.
¿Qué digo, Aitana?
¿Me dejáis un segundo que la llevo con...?
Sí,
con la abuela. ¿Me dejas terminar, amor? Gracias, Aitana. Estas cosas que pasan. En fin.
Yo creo, Pablo, que esto lo tenías preparado. Esto lo tenías preparado, Pablo.
No, no, de verdad que no me estarás
no, no.
Ahora todo. Te doy un beso, mi amor. Gracias. En fin.
Bueno, yo estaba diciendo que... Ahora me habrá comprado prensa al fil, Pablo.
Sí, decía que bueno, o sea, cuando uno monta una empresa privada, la monta para ganar dinero, lo cual es perfectamente legítimo, pero claro, hay una serie de áreas donde puede haber una enorme contradicción entre el interés social y el interés privado, como por ejemplo la sanidad.
Es decir, es como si uno monta un hospital privado, lo monta para ganar dinero. Entonces, eso entra en contradicción con que mucha gente no es rentable, porque los ancianos no son rentables y hay muchas enfermedades que no son rentables. Y lo mismo pasa con las telecomunicaciones y con la energía. Hay algunas áreas de la economía que sirven para que se cumplan los derechos humanos. Y si eso se entrega todo de manera generalizada al interés privado, pues entra en contradicción con ese interés. Esto que estoy diciendo lo dicen todas las constituciones democráticas del mundo. O sea, el artículo 135 de la Constitución española dice que todo estará, toda la riqueza estará supeditada al interés general, como es normal. Entonces, que eso se haya colocado en un lugar en el que prácticamente no se puede hablar de estas cosas, yo creo que nos debería hacer reflexionar en un contexto donde la seguridad alimentaria, la seguridad climática, la seguridad energética se ven amenazadas por dinámicas globales y donde es muy difícil responder a esto si todo está privatizado.
Val, Martí, per...
Això que diu, mentre l'Aitana, sí. Mentre l'Aitana sí. Va... L'Aitana se situa en una zona menys conflictiva de la realitat. No, això que diu el Pablo té raó, passa el mateix amb l'educació. Tots els serveis públics que s'exerceixen des de l'àmbit privat, oi que els hi exigim al sistema de l'educació privada i concertada que compleixin al màxim amb tots els requisits per donar un bon servei públic? Perquè al final tots estem d'acord que l'educació és un servei públic, que la sanitat és un servei públic i que s'exerceix des del sector privat i en garantim un bon control i intentem, evidentment, que no es faci únicament amb afany de lucre, sinó que l'objectiu de tots els serveis que tenim a la societat i que estan privatitzats, com a mínim, sí, mentre no siguin totalment públics, no faltin el seu objectiu principal, que és fer bé la seva feina per tenir una societat doncs ben atesa i ben educada. No? Els controls dels estats sobre qualsevol servei exercit des del sector privat ha de ser tenaç i molt, 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 molt rigorós. No? Ara suposo que parlarem del que va passar aquest cap de setmana amb les proves de l'administració pública catalana. No? Estava privatitzat perquè es va cedir a una empresa que ho organitzés i ha sigut un bunyol, però un bunyol desproporcionat. Les responsabilitats no són únicament de l'empresa que tenia encarregada aquesta funció, sinó també de qui l'adjudica, no? Perquè quan tu adjudiques l'explotació d'un servei a un tercer i ho privatitzes i aquest tercer no compleix, la responsabilitat també és de qui ha triat aquesta empresa i de com s'ha fet el concurs d'aquesta empresa per poder fer aquest servei, no? Al final hi ha una responsabilitat pública quan tu decideixes que una part dels teus serveis públics estigui a mans privades.
Val, Martí, deixeu-me acomiadar el Martí, si més no. Fem un moment actualització, perquè, ho hem dit, es repetirà aquesta mateixa manera de ploure que vam tenir dissabte, que vam tenir ahir i que podem tenir avui. Per tant, ruixats a la tarda, per tant, coincidir amb operació tornada d'aquest cap de setmana llarg. Repassem una miqueta les zones on segurament hi ha més probabilitats de pluges.
Sí, ara tenim una treva, hem tingut alguns ruixats de matinada, Déu-n'hi-do, Fogars de la Selva, 30 litres per metre quadrat, un ruixat intens, també primera hora del matí plovia cap al Gironès, Baix Empordà, tot això ha marxat mar endins. Ara tindrem una treva matí migdia i pels vols de l'hora de dinar, com ahir, es tornaran a reactivar ruixats i tempestes més o menys a les mateixes comarques, Pirineu més oriental, Catalunya Central, Girona, i finalment avançaran també cap als Vallesos, probablement zona de Barcelona. Per tant, a la tarda vespre, amb la gent que torni del Pirineu, de Girona, de la Catalunya Central, fins i tot del sud del país, compta perquè doncs alguns trams de l'AP7 hi pot ploure, i fins i tot amb ganes, cap al Penedès, al nord del Baix Llobregat, als Vallesos. Sembla que avui el plat fort tornaria a quedar segurament entre la Selva, la Garrotxa, Osona, el Montseny, la zona del Vallès Oriental. Són zones de carreteres importants com l'AP7 de Barcelona cap a Girona, també la C25, l'eix transversal de Girona cap a Vic, Manresa. Doncs aquesta meitat és del país encara tenim un avís d'intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya. No esperem tempestes segurament tan intenses com les d'ahir als Vallesos, però localment es poden acumular 15, 20, 25 litres per metre quadrat en pocs minuts, en mitja hora, és un patac d'aigua important. És l'últim l'últim dia ja d'aquest episodi, però que coincideix, com deies, amb aquesta operació tornada, per tant, molta precaució a la carretera.
I si fem un cop d'ull ara mateix a la carretera, com pràcticament són les 10 del matí, segons informa el Servei Català de Trànsit, a aquesta hora la Nacional 340 està tallada en els dos sentits per un accident en posta. Està tallada des de les 9 i encara no s'ha reobert el trànsit. Anem un moment a la publicitat, ara tornem i posem sobre la taula aquest tema que ara posava la Mònica precisament sobre la taula. Fins ara.
RAC 1.
A IBI Barcelona hem canviat la vida de moltes dones, ajudant-les a fer realitat el seu somni de ser mares. I avui canviem d'ubicació a la nostra clínica per poder seguir ajudant-te amb millors instal·lacions. Descobreix-la al carrer Mallorca 45 i gaudeix ara de la teva primera visita, amb seminograma inclòs. Demana ara la teva cita a IBI.es. IBI, on neix la vida.
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Viu la cultura, gaudeix de la gastronomia i passeja entre els colors d'un entorn privilegiat. Experimenta l'aventura de la Noguera Pallaresa, un dels rius més poderosos d'Europa. El Pallars Sobirà no te l'acabaràs. turisme.pallarsobirà.cat.
Per què a Supermercats Plus Fresc són especialistes en frescos?
Perquè cada dia et serveixen la millor fruita i verdura dels productors locals, perquè tenen la carn de la seva marca 100% criada a Lleida i perquè sempre hi trobes el peix i marisc més frescos de la Llotja que et cuinen gratis al forn. I si vols que tot això t'ho portin a casa, disposen de repartiment a domicili. També